El juliol de 1893, la naviera Hurtigruten va fer el seu primer viatge per la costa de Noruega. Des de llavors ha continuat tenint un important paper en la comunicació d'aquesta costa. De nord a sud, de sud a nord, portant turistes, passatgers, locals, mercaderies i fent les funcions d'un vaixell correu. Enguany, Hurtigruten celebra els seus 100 primers 20 anys i per commemorar-ho, per fer una gran festa d'aquest aniversari, la companyia ofereix noves opcions d'excursions, sopars ambientats amb el segle XIX, concerts de música popular noruega i fins i tot una important celebració que es durà a terme el dia 2 de juliol, que és el dia exacte de la primera sortida. Àlex Pàmies és el delegat d'Hurtigruten per tot Espanya a través de viatges EUB. Àlex Pàmies, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Moment interessant, moment de celebració per aquesta naviera, per Hurtigruten, una naviera que, com ja hem dit, commemora el seu 100 primers 20 anys i és un moment interessant, un moment que ens ha servit com a excusa fantàstica per saber quines són les rutes que feu, quin és l'atractiu d'aquest tipus de viatge.
Sí, com tu dius, 120 anys no són negocis centenaris, no n'hi ha tants. I en aquest cas, doncs, un producte turístic que hagi estat durant tant de temps en el mercat, doncs, crec que seria difícil de trobar-ne, no? Això és el que li dona un gran valor afegit al nostre producte, al nostre creuer, per la costa de Noruega, que el fa únic i comparable a qualsevol altre producte que estigui operant per aquelles aigües. Per entendre una miqueta, doncs, la filosofia de Hurtigruten o el perquè de Hurtigruten, podríem fer una breu introducció històrica i situant una miqueta la gent amb els inicis d'aquest producte. O sigui, Hurtigruten comença el 1893, comença com una necessitat, que això és, jo crec, el fet clau. Noruega és un país molt llarg, un país que té 2.000 quilòmetres lineals de punta a punta. Si ho traslladem a quilòmetres de costa, són més de 20.000 quilòmetres costers. Aleshores, té una climatologia també força adversa, bastant rigorosa. Estem parlant d'un país de clima àrtic, un país nòrdic. Aleshores, el que succeïa en el segle XIX, doncs, és que la meitat del país, que estava per sobre del cercle polar àrtic, quedava pràcticament incomunicada del sud per al període d'uns 4 o 6 mesos, depenent de l'any. Això què vol dir? Pues que la gent que vivia en aquelles petites comunitats de pescadors, a les Lofoten o més més al nord del país, no podien rebre una cosa tan essencial com el correu. No podien rebre mercaderies, no podien rebre subministraments. Aleshores es va sortir la idea de com podríem unir aquestes dues Noruegues, la del sobre del cercle polar àrtic i la que estava per sota. Llavors va ser el capità Richard Wyth que va dir, home, doncs, la costa de Noruega roman lliure de gels durant tot l'any, perquè com que està afavorida per la corrent del Golf de Mèxic, fa que les temperatures se suavitzin bastant. Estem parlant d'un país, com hem dit, escandinau, nòrdic, però que en canvi les temperatures no corresponen a el que podria ser un interior del país, o si parlem de Suècia, o si parlem de Finlàndia. Aleshores, durant un any va estar marcant tota la ruta i el 1893 va sortir el primer barco, en aquell moment des de Trondheim, fins a arribar a Hammerfest. Això va ser l'inici de Hurtigruten. I comença, com hem dit, com a necessitat.
Exacte, un vaixell anys... que el que fa Àlex, aquest vaixell, és exactament doncs, donar serveis com tan senzill i tan difícils en aquells moments per ells, per aquests pobles pesquers, com pot ser fer arribar el correu, no?
Fer arribar el correu, portar, com hem dit, mercaderies, etcètera. O sigui, en cap moment, en aquell moment, es pensa com un producte turístic. És una necessitat que té el país. Però això dèiem que comença el 1893, el 1894 apareix el primer catàleg en anglès per captar turistes, en aquest cas, que s'uneixin amb un barco, que en aquells moments, doncs, evidentment, té una infraestructura i un confort molt rudimentari, molt bàsic, però que ja es considerava un gran atractiu poder conèixer la salvatge costa de Noruega. Estem parlant del 1894, el primer catàleg en anglès.
De tota manera, Àlex, encara avui, perquè tenim una estadística de l'any 2011, són majoritàriament, o sigui, 317.000 a canvi de 87.000, 317.000 passatgers que són viatgers locals, és a dir, que fan aquest viatge, alguns el faran per plaer, però que altres també el fan per moure's d'una població a una altra.
Sí, sí, continua sent un transport públic de mercaderies, etc. Però, tot i aquests volums de transport públic, avui en dia crec que està en un 5% només el que són els ingressos directes per transport públic. La resta, evidentment, ve de mans del turisme internacional, alemanys, francesos, americans, italians, espanyols. Doncs,
les possibilitats les possibilitats de fer aquest viatge per mar, pels turistes pròpiament, per qualsevol català o andorrà que ens estigui escoltant en aquests moments, són diverses i variades. És a dir, tu pots fer tot el trajecte de nord a sud o de sud a nord, i també pots triar en quin poble et quedes, on puges i on baixes.
Exacte. Tu pots decidir fer el trajecte complet, que seria pues, sortir de Bergen, pujar fins a dalt a la frontera amb Rússia i tornar a baixar, fer només la pujada, en aquest cas estaríem parlant de 7 dies, fer només la baixada, en aquest cas estaríem parlant de 6 dies, o agafar i fer-ho servir com un transport públic. Dic, pues, a mi estic a Tromsø, la capital àrtica, i m'interessa baixar fins a les fins a la població de Stamsun, on he fins a la població de Svolvær, em quedo aquí, faig uns dies de visita per les Lofoten, veient els segadors de bacallà, estant en una casa típica de pescadors que anomenem Rorbo, fent un petit trekking, i després continuo, torno a agafar el barco en una d'aquestes poblacions, i baixo fins a Trondheim o baixo fins a Ålesund. I en allà doncs, faig uns altres recorreguts terrestres. Cap problema.
Quin preu
anar pujant i baixant.
Ens costa el viatge sencer?
El viatge sencer, el que serien els 12 dies, estaríem parlant d'uns preus al voltant d'uns 2.000 euros, més o menys. Aquí tenim que afegir vols, i després dic més o menys perquè dependrà del camarot, si agafem una suite o agafem un interior, un exterior, coberta més alta, coberta més baixa. En el cas de fer mig creuer, estarem parlant de preus entre 1.200 euros voluntàriament. Estic a estar al cas perquè sempre doncs, surten ofertes. Si reserves amb antelació, també s'apliquen unes tarifes més contagioses. Allà, aleshores, sempre convé demanar-ho. I després, els trajectes parcials, depenent del trajecte, doncs, bueno, aquí ens podem adaptar, s'adaptarà sempre una mica en el pressupost del client, perquè, evidentment, si fas dos o tres ports, doncs, bueno, seria més o menys com agafar un vol d'una població. No?
Clar. I les característiques d'aquests vaixells?
Doncs barcos moderns pensats, primera, per fer la funció que tenen que desenvolupar, però en segona instància, i la més important, pensats per allotjar a un públic internacional, a un client que ve d'arreu del món, exigent, i a més, doncs, estem parlant sempre que possiblement dintre de la costa de Noruega nosaltres siguem dels preus més elevats. Això s'ha de traduir també en un servei. No pots oferir una cabina que no estigui en condicions. Però, tot i oferir aquest elevat servei, sempre el barco està pensat perquè el client es senti confortable, o sigui, estem parlant d'un disseny funcional, el client es té que sentir confortable, però en tot moment no volem que aquest client que viatja a bord de Hurtigruten es tanqui dintre del vaixell. O sigui, nosaltres no oferim ni casinos, ni oferim grans animacions, ni sales de festes, ni res de tot això. Perquè l'important no és el que passa dintre del barco, l'important és el que passa fora. Llavors el client de Hurtigruten ho sap i està esregut doncs, per poder veure els 34 ports per als quals passem. Hi haurà poblacions grans, poblacions petites, els canvis de paisatges més ondulats, més agrícoles, grans penyes segats, grans cascades, grans fiords, passos estrets. Això és el que
la natura, la natura, Àlex, en definitiva, com a protagonista de tot aquest viatge, un viatge per a aquelles persones que puguin estar interessades, doncs, en descobrir els fiords noruecs i també implicar-se en aquesta celebració. 120
Exacte.
Anys des de que Hurtigruten va començar a navegar per la costa noruega. La primera sortida de celebració és el 21 de juny des de Bergen i s'ha de dir que ja serà una d'aquestes navegacions diferents, no? Menús inspirat al segle XIX, tastar marics del fiord de Lingen o concert de música folk.
De música folk, moderna, concert de música folk.
Al capvespre.
Exacte.
Molt bé.
Navegació per un fiord que normalment no està dintre la ruta, que és el fiord de Lingen, està una miqueta més al nord de Tromsø. Tothom coneix el fiord de Geiranger, tothom coneix el Sognefjord, però Noruega en té de molts més, en té de fiords extremadament espectaculars i desconeguts, i en els quals no trobarem cap altre creuer. Això també és un atractiu. Un d'ells és Lingen, i aprofitarem aquest 120 aniversari doncs, per mostrar als passatgers aquest bonic fiord, que a més doncs, no trobaran a cap altre turista, a excepció dels que viatgen a guardar Hurtigruten.
Moltíssimes gràcies, Àlex Pàmies, per aquesta informació, aquesta celebració important per la naviera Hurtigruten, una naviera que, com hem dit, fa 120 anys que fa viatges per la costa de Noruega. Gràcies per atendre la nostra trucada.
Al contrari, vosaltres.
Fins una altra. Adéu.